Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesan, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesan i l'Edu Mutante.
Ràdio Estel.
En defensa dels animals.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. En el programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, podreu escoltar l'entrevista setmanal, curiositats envers els animals i la natura, informació i consells de la mà dels experts, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, amenitzat amb els nostres espais musicals. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic, Jordi Carretero.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Les abelles no són enemigues, sinó aliades.
La majoria de vegades que veiem una abella, el nostre instint és cridar, córrer, espantar-nos o fugir. I és que tenim al cap que les abelles són animals perillosos perquè ens piquen. Però del que no en som conscients és que la nostra vida depèn d'elles. De fet, només a Espanya hi ha més de 1.000 espècies d'abelles. Per fer-nos una idea, hi ha el doble d'espècies d'abelles que d'ocells. Les abelles són un dels principals insectes que pol·linitzen les flors. Gràcies a elles, les plantes es poden reproduir i nosaltres podem tenir una gran varietat d'aliments com la fruita i les verdures. Desgraciadament, des de fa uns anys, moltes estan desapareixent i, bàsicament, és per culpa nostra. Cada vegada, els humans estem substituint zones naturals amb plantes silvestres per urbanitzacions i camps de conreu. Aquí, moltes abelles no poden sobreviure i, per tant, moren. D'altra banda, els insecticides que es fan servir en els cultius les intoxiquen i, evidentment, el canvi climàtic també afecta les zones naturals on viuen. Però no està tot perdut, perquè podem fer moltes coses per salvar-les. Primer de tot, hem de conservar els paisatges, preservar les zones naturals i intercalar flors silvestres entre els cultius. També hem de deixar d'utilitzar els pesticides. I, per últim, fer tot el que calgui per no accelerar els efectes del canvi climàtic. Així que ja podeu treure la pols a la bicicleta i anar més amb tren.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
I perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Sabies que als mars i als oceans habiten 7 espècies diferents de tortugues? De la mateixa manera que les tortugues de terra, les marines són rèptils de l'època dels dinosaures que fa milions d'anys es van adaptar a la vida marina. Pel seu procés d'adaptació al medi marí, les seves potes davanteres es van transformar en aletes i, a diferència de les de terra, no poden amagar el cap dins de la seva closca. Han de sortir a la superfície per agafar aire, però quan redueixen la seva activitat dins l'aigua, disminueixen el seu ritme cardíac i la necessitat d'oxigen, aconseguint fins i tot poder dormir. Fan la posta dels seus ous a les platges i un cop les petites tortugues arriben a l'aigua, durant les seves primeres 24 hores no paren de nedar frenèticament per tal d'allunyar-se de la terra. Aquest és un dels moments més vitals per la seva futura supervivència. S'estima que per cada 1.000 cries de tortuga només una arriba a l'edat adulta donat els perills i les dificultats que han de superar. La babau és una de les espècies de tortugues més comuns de la mar Mediterrània. Les tortugues marines són espècies protegides i amb la seva variada alimentació contribueixen a mantenir saludable l'ecosistema marí i frenen també l'increment d'algunes plagues, com per exemple les meduses. En els últims 100 anys, les poblacions de tortugues marines han disminuït gairebé un 80%. Aquesta gran davallada ha estat provocada directa i indirectament per la continuada agressió i la pressió derivada de les activitats humanes.
Thank you.
Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. Abel Julien, escoltem dos ocells que sonen diferent i no pas precisament de manera melòdica, oi?
Sí, no són gaire melòdics. Són dos còrvids. El primer que sentíem és una cornella que fa aquest grall, aquest soroll de gra, gra, així més llarg, i el segon que se sentia era un corb que fa un grall molt més curt i molt més ronc, corb, corb. Bueno, després el tornarem a escoltar i suposo que se sentirà millor que el que pugui imitar jo. Però això, si us hi fixeu una mica, doncs serà fàcil distingir-los. Hi ha molts còrbits aquests, doncs fan sorolls d'aquest tipus i trobo que aquests dos són força distingibles i per això us els he portat avui. Són dos ocells negres. Tots s'assemblen bastant des de lluny, però el corb és més gros, és força més corpulent i té el bec encara més potent. La cornella, atenció, també és un ocell gros, també té el bec potent, però el corb, doncs, encara més. Per cert, que en català es pronuncia corb, amb o oberta, no corb, que corb vol dir corbat, diguem-ne, i corb és l'ocell. Aquests són els ocells més intel·ligents que hi ha. Està comprovat que els còrvids són tan o més intel·ligents que ximpanzés i dofins, són capaços de fer servir eines i de fabricar eines, que això en els estudis de cognició animal doncs es considera que és el més complicat, aconseguir fabricar una eina. I s'han fet experiments molt curiosos en què per trobar aliment doncs el corb és capaç d'estirar una corda, de treure una altra eina amb la que treu una altra cosa. És una cosa complicadíssima i que, a més, és molt bo perquè ho fan, primer, només observant la situació, i llavors anar en directe a fer tota aquesta rutina, no per prova i error, diguem-ne, i això doncs demostra que són animals molt, molt intel·ligents. En aquest sentit, recomano molt un llibre que es diu El ingenio de los pájaros, de Jennifer Ackerman, que està realment bé i que quedes molt sorprès de la intel·ligència que tenen aquests animals i les cornelles de Caledònia, que es consideren els encara més intel·ligents que tots. La cornella la tenim una mica a l'alça a Catalunya, les poblacions van pujant, i en canvi el corb està lleugerament en disminució. Possiblement perquè el seu hàbitat de muntanya mitja cada vegada és més freqüentat i cada vegada hi ha més gent i potser això l'està fent anar una mica malament. Però bueno, tot i així, tots dos els podem veure de forma bastant fàcil a Catalunya.
Per acabar, escoltem de nou per aquest ordre la cornella i el corb. Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Recordarem avui la música d'aquelles pel·lícules que crec que tots ens van recordar moltes coses. No tan sols per la seva qualitat, sinó per la música que les acompanyava. Primer us presento la famosíssima cançó titulada Moon River. La pel·li es deia Breakfast at Tiffany's, amb l'Audrey Hepburn, i que aquí no sé per què li van dir Desayuno con Diamant. I després, Raindrops Keep Falling on My Head, de la pel·lícula de l'any 1969, Dos hombres y un destino, que interpretà Robert Redford, i que en anglès té un nom molt complicat.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy, his feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Som a Ràdio Estel, som a la veu dels animals i la natura, i ens aturem uns instants, com sempre, amb més calma per reflexionar i per parlar. En aquesta ocasió, avui, amb en Jordi Vigues. Jordi, bona tarda, bon vespre.
Hola.
Ara el presentem.
Bona tarda.
Manel i Carme, Manel Casas, Carme Méndez.
Bona
com
tarda.
Sempre, bona tarda a tots dos.
Trobats,
eh? Bona tarda, i especialment el Jordi, que és un bon amic de molts, molts, molts anys.
El Jordi, avui som dos Jordis, un Manel i una Carme.
Tots els que venen aquí ja es converteixen en amics, però amb el Jordi hi ha un especial contacte.
És una especial relació de fa anys també amb l'ADA, amb l'ONG ADA, del Jordi Vigues. El Jordi és periodista, és escriptor, és divulgador ambiental, ha format part de Greenpeace i d'altres també, dirigent també d'Acció Ecologista i dels Verds. El tenim aquí especialment per parlar sobre el seu darrer llibre, aquest darrer llibre que ha tret, que es diu Per un bon clima. És una mena de... tu definiràs millor. Defineix-nos en primer lloc... a grans trets, què és per tu aquest llibre? És més aviat de consells de cara als ciutadans? És una guia? És simplement per obrir aquest pensament, aquesta divulgació ambiental que falta? Com el defineixes?
Bé, aquest llibre pretén ser un instrument d'educació pedagògica per tota la ciutadania que està sotmesa a un bombardeig d'informacions i que necessita ordenar una mica les idees sobre les coses. I això és important perquè, si no, es produeix una gran confusió, que és el que estem vivint. Ara resulta que les empreses que contaminen són ecològiques, hi ha una enganyifa generalitzada, que en anglès es diu greenwashing, que abans únicament practicaven les empreses més agosarades, i ara que s'han apuntat també les administracions.
Estem parlant que seria una contaminació informativa per excés o per eufemismes, moltes vegades, no? És a dir, una empresa es pot definir a si mateixa com a ecologista, que és el que estàs dient, però utilitzant com un eufemisme, que és això, bàsicament, i en canvi segueix contaminant, no?
Fins i tot rebentar. Fixa't, per exemple, hi ha una firma comercial de iogurts que treu un iogurt que diu que és de soja. Jo el porto a analitzar i de soja és el 2%, perquè el 98% era de llet en pols dels països de l'est, que és el que es fa servir per fer aquesta cosa que li diuen iogurt natural, entre cometes. I tenia el 2% de soja i deia iogurt de soja. I el vaig portar a analitzar i, a més, era el 2% era transgènic.
Però deia, a més, ecològic?
Què? Sí, sí.
A més, deia ecològic.
Sí, sí,
deia ecològic. És un frau, veritat?
Un frau, però...
Però si això però és una cosa coneguda,
què,
eh?
Què pretén? Què pretén? Una empresa molt coneguda. Què pretén? Que quan comença a despuntar un sector nou de l'alimentació, rebentar-lo, no? Per exemple, Volkswagen, què va fer? Una activitat criminal d'empresa de Volkswagen va ser, precisament, fer una peça d'ordenador que equivocava les xifres reduïdes, sí, de les emissions de CO2. Sí. O sigui, van utilitzar la intel·ligència per burlar-se'n de les normes, per burlar-se'n dels ciutadans.
Ho estan pagant, ho estan pagant, eh?
Sí, ho estan pagant i ho tindrien que pagar durant més anys. Però ara ells ara ja fan cotxes ecològics, fan un cotxe elèctric.
Sí. Jo encara no els conec, aquests, eh?
Sí, però ells van anunciant coses que encara ni tan sols existeixen. Eh? I vivim això. I amb això necessitem una ciutadania ben informada per tenir criteris. I
Jordi,
el que faig
Jordi,
és exposar
Jordi,
la informació Jordi. I que cada un tregui les seves pròpies...
Perdona, temes. Jordi, això de la societat ben informada necessitem, però és que molta societat no li interessa, no ho necessita, no ho li han enganyat o el que sigui. Perquè d'aquí ve, crec jo, modestament, aquí ve que no avancen moltes coses de la natura que tindrien que avançar. Que la gent no està, no vol estar o no està informada. I per molts que uns pocs, entre els quals m'hi conto jo, i aquest programa, estem any rere any, rere any, explicant coses, sí, però potser em quedo amb la pregunta si ens ho expliquem entre nosaltres, que ho coneixem.
Bé, el llibre està destinat a la gent que vol tenir criteris. La gent que no vol tenir criteris que no obri el llibre, és evident. En aquest sentit, està inspirat en un concepte que és el vitalisme conscient, que és un concepte que vaig desenvolupar quan era director de la revista Integral, que era evitar que la gent se senti cohibida o ofegada per els missatges ecològics, que a vegades són molt negatius.
Això
són...
passa, Jordi, també.
Per evitar això, el que deia és un vitalisme conscient, és a dir, escull el millor en cada circumstància per intel·ligència, per autoestima, no únicament amb els altres éssers vius, sinó per la teva pròpia autoestima. I a vegades, com veia que faltava aquesta informació, vaig fer 100 unitats didàctiques, que és el que és el llibre, o 100 guions de discussió, que són cada dues pàgines, però a més he tingut l'oportunitat de debatre-ho i discutir-ho 3 anys seguits amb 270 alumnes de l'Institut de Sant Benet, perquè es fan equips de treballs, discuteixen cada un dels temes i ells aporten els seus peros o les seves propostes de millora. Per tant, és un llibre potent. Potent
dir,
perquè hi ha
també
gent molt jove darrere i jo he fet una mica d'orquestador.
Ara parlarem de la Greta, suposo.
Què?
Parlarem de la Greta.
La Greta és un bon exemple. Un bon exemple de que prediguem...
Qui és la Greta?
Diguem, la Greta Thunberg.
La Greta és una sueca que... Tant...
Ho hem explicat, però sí, la gent potser ens agafa per primera vegada al dial.
Que ara farà 17 anys que ha plantat cara i els divendres està a la porta del Parlament demanant que algú faci alguna cosa.
De quin Parlament?
Del Parlament suec. Clar, estem parlant aquí, potser et moriries a la porta del Parlament. Si esperessis
també, alguna cosa. També ha estat al Parlament Europeu.
Sí, no, però fixa't, el tema és l'enganyifa i per què ningú no fa res, no? Preguntar-se en profunditat per què no fem els deures, per què no els fan les administracions, per què la ciutadania no és lo exigent que hauria de ser, no? Quins són els motius? I aquí darrere hi ha interessos creats.
De fet, el missatge de la Greta Thunberg, no? I que, de fet, col·lateralment doncs, ha impactat a diverses ciutats europees i mundials, no? En manifestacions que veiem diversos divendres, que hem vist aquí a Barcelona mateix, el seu missatge és: els que rebrem el principal impacte del clima som nosaltres, no? Som els més joves. I vosaltres potser l'esteu rebent, perquè esteu començant a rebre'l, però ja no veureu potser les conseqüències més dràstiques. Per tant, el poder de la paraula també s'ha de traslladar una mica als més joves, no?
No únicament això, sinó que això és l'emergència d'un concepte ecològic molt important, que és les futures generacions. Mm. Què vol dir? Que hem aportat al debat les futures generacions, fins i tot es va fer la declaració d'UNESCO sobre els drets de les futures generacions, i tot s'ha fet sense donar-los la veu, donar-los paraula. I en aquest sentit jo crec que és molt important. Jo ara, sortint del programa, tinc una reunió amb estudiants que volen fer una acció climàtica en un institut. Cada vegada hi ha una voluntat de participació. També estem parlant de que l'edat de votació serà a partir dels 16 anys, per tant, els alumnes tindran que tenir més responsabilitat en el seu deure cívic, i estem vivint a les portes d'un canvi de paradigma. Clar, hi ha l'aspecte mediàtic. Veiem reunir-se la Greta amb els principals responsables del món del problema del canvi climàtic, per exemple, el Fondo Monetari Internacional. I queda simpàtic, perquè Greenpeace durant 30 anys mai ha sigut rebut per aquestes autoritats, malgrat tenir propostes, documents, estudis i tal, no ens han rebut mai. I, en canvi, aquesta noia ha tingut més sort.
Aleshores, què deu passar
aquí? I la seva innocència...
Que queda més bé, o què?
No, sí, per un moment queda més bé.
És una novetat, com si digués.
Sí, i és una novetat. I després, aquesta innocència, ben portada per part de la Greta, li ha permès poder parlar en públic, explicar amb contundència de per què ningú no fa res i quines responsabilitats tenen els públics.
Aviam, que tothom aixeca la mà, Manel.
A veure, un moment, Carmen, perdona'm. A veure, és que estàvem parlant de generacions. Vol dir que a la generació de pares actuals ja no els hi podem demanar res més? Poder ni que deixar tot amb el jovent, que em sembla perfecte, també.
No, de cap manera. Moltes vegades em molesta quan digui no, s'ha de començar pels nens. No, s'ha de començar pels nens, pels adults, pels avis i pels moribunds. Hem de tots participar en l'acció ambiental.
Però clar, no és, potser, un esforç que seria millor amb el jovent, apretar amb el jovent, que no passa amb els que ja...
No, però mira, ara potser està malament que els oients no escoltin aquests 30 segons, però la primera vegada que em van detenir la policia va ser per una acció directa no violenta que vaig fer als 16 anys pintant un pas zebra al passeig de la Bona Nova perquè havien atropellat una noia, havien fet 3 manifestacions, malgrat ser la dictadura. Estem parlant de l'any 1966, ja soc grandet, i van fer unes protestes. I com no ens feien cas, van pintar un pas zebra i el dia següent el Porcioles, que era l'alcalde que hi havia en aquella època, es va portar excavadores, piconadores, 4 o 5
coses,
i van arrencar l'asfalt, arrencar literalment l'asfalt, perquè pensaven, qui són aquests nanos per pintar un pessebre. I fes-te una cosa en broma, l'oient ja pot escoltar.
Ja podeu connectar l'altra vegada.
Un pessebre, eh? No un pessebre.
Sí, exacte, un pessebre. I cada vegada que hi passo per allà, que ara hi ha un semàfor com Déu mana, no com és normal, vaig molt a poc per passar. Imagina't que vaig començar aquí a lluitar i ara atropellés alguna persona, quina vergonya em faria, no?
El senyor Porcioles, que com a curiositat és això, ja té la seva placa al costat de casa, al mateix poble del president Carles Puigdemont, que és a Mer, que és a la comarca de la Selva. Casa a casa. Bé, digues, Carme.
Sí, perquè si no, no em deixareu dir res. No, ja, per mi hi ha una frase molt definitòria de la Greta, que crec que això ja és suficient perquè es prengués consciència des de les generacions més grans. Diu, ens esteu robant el nostre futur. I jo dic, és cert, per això tenen tot el dret i tota l'obligació de fer-ho. Però no obstant això, Jordi, estàvem parlant el tema de divulgar. I efectivament jo crec que falten canals de divulgació. Tu sents, jo em canso de dir-ho, i ho dic moltes vegades, potser em repeteixo massa, des d'aquí, perquè des de sempre que tinc oportunitat. Fixa't que els mitjans de comunicació li dediquen molt poc temps a tot aquest esforç que tu acabes de fer, a el que està, ha fet la Greta, que està tenint més transcendència, per aquesta innocència que dius tu, i perquè són ja nanos molt jovenets que ho estan fent. Però ocupa molt poc espai. I ara hi ha un fet més greu, que estem en èpoques electorals, estem assistint a grans debats, i el tema del medi ambient és que no s'esmenta.
I el canvi només climàtic.
Només s'ha fet una petita referència, i no vull dir de què per no...
N'hi ha uns que plantaven això. Arbres.
Però, és, o sigui, encara estem així, Jordi. Llavors, jo dic, de què, no sé, per què val tot aquest esforç si no tenim la complicitat dels mitjans de comunicació, si la política no s'ha posat les piles en aquest sentit. I tenen que vindre ja nanos molt jovenets dient, escolteu, que ens esteu robant el nostre futur.
Sí, però l'únic que no ens podem permetre és el desànim.
No, però la crítica sí.
És una
sí.
cosa que m'agradaria, no?
Jordi, però és que és la crítica, no és el desànim.
Jo, en el fons, m'agradaria que em diguessin, no, Jordi, has estat equivocat, aquí no hi ha canvi climàtic, Jordi, estàs equivocat, no hi ha pèrdua de la biodiversitat, Jordi, tot això eren exageracions. I a més, preferiria això que la situació d'apatia front als problemes ambientals. Els problemes d'apatia és que tenim una societat democràtica de baixa qualitat. Això està reflectit en la pròpia Constitució espanyola que posa a recona el medi ambient, l'article 45, com a un principi que ha d'il·luminar les autoritats en la seva gestió. No es parla d'un dret fonamental, que és el que hauria de tenir una Constitució catalana, que és el dret fonamental al medi ambient. De la mateixa manera que la francesa, per exemple, en el preàmbul del constitucional francès hi ha una carta i una declaració del principi de responsabilitat ambiental i el principi de precaució, que ha permès que França, per exemple, no tingui per principi de precaució cultius transgènics, no? Per exemple. I això s'ha aconseguit en alguns països i això amb una nova constitució es podria assolir. Ara bé, fa falta que una gent empenyi i cada vegada fa falta renovació contínua d'aquests que apreten. És a dir, hi ha grups clàssics, l'ADA és un d'ells, però hi ha grups nous, joves, que també en la mateixa direcció, amb el camí que ha obert en la defensa dels drets de l'animal, ADA, continuen i li donen una expressió també generacional.
Aquí parlem de la importància del que seria els Estats Units, els lobbies de pressió, aquests lobbies de pressió que nosaltres, evidentment, també tenim com a teixit associatiu i que són els que fan i que promouen canvis a nivell polític.
Però l'escalfament no espera. Vull dir que estem per sobre dels 2 graus i amb 20-30 anys serà insostenible, irrespirable, inevitable el planeta. És a dir, a aquest jovent li queda molt poc temps. I es té que reaccionar. I jo no veig una molta passivitat, molta tranquil·litat per part dels poders que tenen la possibilitat de canviar les coses.
Jo alerto sobretot de les enganyifes, no? Es presenta un pla d'acció climàtic i després resulta que la inversió són 100.000 euros per tot Barcelona. Es presenta a fer un pla de desenvolupament de plaques solars i d'aquí al 2030... En el meu barri n'hi haurà una de placa, amb aquest pla. És a dir, hem de veure els pressupostos que dediquem. És com si diguéssim, ara ja no donarem peix a la gent, ensenyarem a pescar. I hem de preguntar, i amb quin pressupost? Diu, bé, amb el pressupost que tenim dona per 2 canyes. Sí. Una d'elles no és ni tan sols canya, perquè se la gasten en publicitat dient que fan el que no fan. I aquest és un dels problemes d'una ciutadania informada. Si la ciutadania estigués més informada, seria més exigent. I jo crec que sempre és molt difícil saber quin serà el moment, perquè moltes coses han nascut amb estrella, han nascut en el seu moment, jo crec que és el cas de la Greta, i altres coses que han nascut estrellades, que ja fa molts anys que ho diem i que no se'ns ha fet molt de cas, no? I aquest fenomen és una mica complex, té alguna cosa a veure amb les mitjans de comunicació, té també el cansanci de les mateixes cares, té també a veure una marginació total, per exemple, la que jo he patit amb elegància, no? A mi se m'ha anat traient de Ràdio Nacional, de Ràdio 4, de tots els mitjans de comunicació. Per què? Perquè...
Per ser ecologista. Soc,
no, perquè sóc insubornable, únicament això, perquè sóc respectuós. I moltes vegades em deien, i vostè per què no fa una cosa una mica més radical? No, jo sóc revolucionari, jo no sóc radical. Recordeu, per exemple, l'últim llibre que vaig presentar aquí, que es deia Lletra Petita, va ser un programa que vaig fer a TV3, vaig col·laborar, i va ser un èxit. Tan èxit que mai tindrà segones o terceres... reedicions, perquè ho va veure massa gent. Si hagués sigut un programa d'aquells que no veu ningú, doncs segurament les empreses publicitàries no són, però, per exemple...
Aquí entrem amb allò que incomoda, oi?
Però, sí, bueno. Exacte.
Jordi, bueno, ara parlem del llibre, perquè tenim el llibre aquí a sobre i encara no n'hem parlat i ens quedarà poc temps, però per acabar amb això que deia, suposo que bàsicament és més aviat crear aquest pensament crític a la gent. És a dir, preguntar-se, i sobretot quan hi ha una afirmació a nivell polític, a nivell empresarial, és veure què hi ha darrere d'aquesta afirmació. És a dir, si realment això s'acomplirà, com es pot acomplir... Sí. I quina incidència tindrà real en el medi.
Efectivament. Aquest és el llibre, hi ha moltes xifres. És un treball de documentació exhaustiu.
Però és molt atractiu, perdona. Ho dic perquè la gent s'animi, perquè és molt, molt atractiu.
Hi ha molts dibuixos, hi ha molta infografia, i hi ha dades molt concretes, per exemple, i noves, que no es coneixien.
Entrem, i deixa'm recordar que som a Ràdio Estel, que som la veu dels animals i la natura, la gent d'ONG ADA, i que avui parlem amb el Jordi Vigues, és un amic de l'ONG, del programa, és periodista, és divulgador ambiental, i ens ve presentar aquest llibre que tenim davant, que ha tingut la deferència de portar-nos per un bon clima, per una X, per un bon clima, una coberta verda, unes 200 pàgines, més o menys, si no m'equivoco, tampoc és molt extens, amb il·lustracions de la Susana Campillo, que també s'ha de destacar, no?
Sí.
Aquestes il·lustracions del llibre, i és un llibre dividit en diversos capítols, com una guia, diguem-ne, del que podem fer o que fa la nostra incidència amb el clima a casa, a la feina, a diferents àmbits, oi?
Sí, per exemple... cada dues pàgines un tema. Per exemple, un dedicat als animals de companyia, explicant quins criteris s'han de tenir a l'hora de decidir-se tenir i portar a casa un gos. I això ho he fet...
Un gat.
Què? Un gat. I quins criteris has de... I quines responsabilitats tens al respecte, no? Això està inspirat en l'ADA, també està inspirat en aquella famosa enquesta que va fer la Generalitat en el seu moment, que feia una sèrie de preguntes, recordeu?
Sí. D'acord.
Ho he reproduït. Sí. També he reproduït en el llibre el famós cartell Ell no ho faria, no ho faria perquè penso que és un cartell històric en la història
clàssic,
de Catalunya.
Sí.
I qui diu això són les xifres dels animals que ens mengem cada any, desmitificar això dels pets de les vaques. És un llibre que parla de la vida quotidiana de la gent des d'un altre punt de vista. Parla molt dels residus, per exemple. Hi ha una informació molt detallada sobre els residus. Hi ha una visió metabòlica de la ciutat, que és el que el Ramon Margalef insistia. Hem de veure què entra, com es processa i què surt en forma de residus. Tot el que neix entra desordenadament en greixa, tot el que entra desordenadament contamina, i tots aquests aspectes ajuden a
és
gaudir...
És una guia pràctica.
A gaudir de la discussió i de la conversa. Hi ha consells pràctics, però no és un llibre dirigista, és un llibre que t'exposen a les dades i tu adoptes les conclusions. Una mica aquest és el criteri pedagògic, perquè quan vaig fer fa 25 anys o més ja el 50 coses que pots fer per salvar la Terra, allà aconsellàvem fes allò, fes allò, fes allò, fes allò, i ara el concepte és diferent. És, si ho entens, segur que canvies.
Fas, per exemple, una definició també dels tipus d'energia o d'electrodomèstics que tenim a casa en funció de què provoca més emissions de diòxid de carboni, en aquest cas, no? Que és una cosa que moltes vegades tampoc tenim present, no? I aquí entres molt en el tema que potser la calefacció doncs, provoca més emissions que no pas a altres tipus de llum o altres...
Sí, això va ser una observació molt curiosa. Jo vaig fer a casa una auditoria ambiental... i climàtica, i em va permetre veure que l'impacte més gran que tenia era, en primer lloc, del gas que escalfava a la casa o que servia per escalfar l'aigua o pels aliments, amb molta diferència dels residus en segon terme. I en tercer terme ja anaven els electrodomèstics i el quart, l'electricitat. Perquè els electrodomèstics fins ara no es valorava quantes emissions de CO2, quantes tones compres quan compres una rentadora. Això no figura en els prospectes i, per tant, hi ha una queixa clara en el llibre de la manca d'informació. I alhora, també després hi ha activitats que són els propis mobles i amoblament de la casa. Tot això hem fet un model únic que es diu Per un bon clima per calcular les emissions de diòxid de carboni de les llars i que és una, serà una aplicació que es entrarà en funcionament en un parell de mesos. Serà la primera ciutat del món que ho tingui, la possibilitat de que els ciutadans d'aquest país puguin avaluar el seu impacte climàtic.
Hi ha una cosa al llibre que m'ha cridat molt l'atenció, referent als ciutadans. Dius, com repassem la nostra petjada ecològica? Com retornem el que hem fet malbé?
Clar, això és una fórmula química que vaig invitar-me jo, dic química en broma. Bueno, recordareu les tres R's. Les tres R's la gent diuen que són del reciclatge.
Estar, procurar i practicar.
Sí, això són les tres P's. Les tres P's és protestar, proposar, però sobretot practicar.
Practicar.
I les tres R's?
Les tres R's són reduir, reutilitzar i, si no queda més remei, reciclar.
Que això es va ajustant a vegades amb una cosa o amb una altra. No és especialment de
no,
temes concrets.
També,
clar, i l'altre és el CRC, que és aquest criteri que vaig inventar jo, que és calcula, redueix i compensa. Vaig fer un llibre que es diu Responsabilitat, perquè em vaig preguntar quants arbres hauria de plantar si hagués de retornar l'oxigen que ha respirat, la fusta que he fet servir, l'escalfor que m'ha donat, els aliments que m'han oferit els arbres, i vaig fer un càlcul de que quants arbres hauria de plantar per responsabilitat.
És a dir, que tenim feina, quants
serien? Em van sortir 48. Jo no vaig plantar 2.000, però en una ocasió n'he fet més. Però vull dir que n'he plantat més, però la pregunta em semblava que amb clau ambiental podia tenir el seu interès. Hem rebut i hem de retornar. I retornar, en el meu cas, és la meva acció ambiental. Jo intento retornar tot el que he rebut de la meva mare, del meu pare, de la meva família, amb el meu compromís quotidià. Tot sense apurar-se, com diuen els valencians, amb un vitalisme conscient i per gaudir. Perquè, si no, si ens amarguem, hi ha motius, però si ens amarguem no anem enlloc. No? Per tant, aquesta simpatia que intento donar-li en la meva obra és quasi molt provocativa. Jo no considero que hi hagin enemics. Hi ha responsables, però enemics no.
Aquest retornar, que és una idea clau del llibre, digues, Carme.
No, que realment jo certifico que les obres del Jordi sempre han estat simpàtiques i amables, perquè és el seu estil.
Aquesta concretament, però com se pot adquirir?
Aquest és a les llibreries, a qualsevol llibreria. La distribució, l'editorial és l'editorial de l'Ajuntament de Barcelona, es diu Per un bon clima, amb una X, però que no és un X perquè és un signe de multiplicar, per tant va en minúscula, i es diu El llibre verd de Barcelona.
Com a subtítol.
I jo aprofito per reivindicar que aquest llibre valdria la pena que fos bastant divulgat, ben divulgat, que no es quedés una altra vegada d'aquests dissimuladament
dins
de les estanteries de l'Ajuntament.
Sí, jo estic preparant una segona edició i una edició en castellà també. Això també em sembla molt important, que tothom tingui facilitat. L'altre objectiu és que això estigui penjat en una pàgina web cada dues pàgines i te les puguis imprimir com a guió de discussió. Perquè ja et dic que el plantejament que es fa en aquestes dues pàgines és el guió per debatre sobre qualsevol tema. En aquest cas, decent, però que podíem ampliar-ho algun més.
Hi ha altres molts conceptes interessants dintre d'aquest llibre. També parles d'aquest residu zero, de la crema de residus. Ara no tenim temps, però vull dir que també hi ha tota aquesta temàtica, també el tema de l'esport, per exemple, és intentar, també es considera esport agafar un cotxe... Agafar un cotxe i emetre residus, no? Per tant, esport, córrer per la muntanya, és una cosa que no emet, no té emissions ni té repercussió.
Calculo l'impacte climàtic de diferents esports, des del caminar, que és zero, per dir-ho manera, o córrer, zero, el màxim, que és participar en una carrera de
cotxes. De Fórmula 1, de cotxes,
de Fórmula
1, sí.
Les emissions que implica per activitat. No?
Però que Jordi, no s'angoixi la gent, pensant que amb això no queda limitat a no fer res, en absolut. És un suggeriment I clar, és perquè nosaltres anem agafant consciència.
Nosaltres tenim un problema, que és... Tenim una cultura en la qual pensem que la culpa sempre és dels altres. Això del canvi climàtic, la culpa és dels americans, està clar, i dels xinos. No, nostra, nosaltres no, no tenim cap culpa. Canvia una cultura més protestant, puc ser cristiana protestant, que diu... per un costat diu, vostè què és, part del problema o part de la solució? Aquesta és la pregunta que t'has de fer, no? I, per tant, has de fer el no gràcies, que és aquest nuclear no gràcies, que el que t'està dient, no, jo, no, per mi, no. Aquest predicar amb l'exemple, que a vegades pensem que és banal, tirar les coses al seu lloc no és banal, és la teva responsabilitat. Em recorda molt una vegada que en Gandhi tenia una galleda d'aigua per rentar-se la cara a primera hora del matí i estava discutint de política amb el pandinero i en un moment determinat, bum, la galleda gira i cau. I aleshores el Gandhi s'enfada. I l'altre li diu, collons, estàs al costat del riu Ganges, agafa les galledes que vulguis. Diu, no, no, si no és el problema que no pugui agafar les galledes que vulguis. És que era la que em tocava a mi, era la meva.
Bon exemple. Jordi, com diu el Manel, hauràs de tornar, perquè això no se'ns acabaria, però bueno, ara sí que no tenim més temps. Recordeu aquest llibre, Per un bon clima, eh? El podeu trobar a diferents punts, a les llibreries. I Jordi, doncs, evidentment, et convidem a qualsevol altre dia a seguir divulgant.
A la propera.
A la propera.
Jordi,
gràcies.
Felicitats i que sigui un èxit, eh?
A tots vosaltres.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem recordant les bandes originals de famoses pel·lícules. I és que s'estableix a vegades un fort lligam quan tant els actors i les actrius com la música del film són veritablement bones. Acabem, doncs, amb la pel·lícula Titanic, dirigida per el James Cameron, que va fer famosa Leonardo DiCaprio. I no oblidem que el DiCaprio és un gran defensor de la natura i que està denunciant contínuament el canvi climàtic, que, com veieu, cada dia s'està tornant més destructor. Canta la canadenca Celine Dion. A la propera, si Déu vol.
I feel you, that is how
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís d'Alec Baldwin amb els animals i la natura. Alec Baldwin, actor nord-americà de cinema i televisió, és el germà gran d'una família d'actors presents tots ells en el món cinematogràfic d'aquestes dues últimes dècades. Activista animalista, participa en diverses associacions per la defensa dels animals als Estats Units. Una de les seves propostes va ser aconseguir la supressió de les caleses amb cavalls utilitzades com a reclam turístic per passejar pels carrers de Nova York als Estats Units. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
Quins són els consells més importants que hem de tenir en compte quan sortim a passejar amb el nostre gos per la ciutat?
A les ciutats, la circulació viària, els sorolls, les aglomeracions de persones es poden convertir en situacions de risc mentre passegem amb el nostre gos. És molt important portar-lo sempre lligat per la via pública amb la corretja o l'arnès i identificat, com obliguen les normatives vigents. Davant una situació inesperada, no portar-lo lligat pot provocar la seva fugida amb un trist desenllaç. Mereixen atenció especial els equipaments i els espais destinats al seu esbarjo i socialització, instal·lats a les ciutats. En aquests espais, els gossos sí que poden anar deslligats, però cal que sempre els tinguem sota el nostre camp de visió. Consulteu al vostre ajuntament les normatives de tinença responsable.
Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i ironia. A les pròximes generacions podríem deixar-los massa escombraries, deserts i brutícia. El ritme de consum, de malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta, de tal manera que l'estil de vida actual, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està passant periòdicament en diverses regions. L'atenuació dels efectes de l'actual desequilibri depèn del que fem ara mateix, sobretot si pensem en la responsabilitat que ens atribuiran els que hauran de suportar les pitjors conseqüències. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel.